podríem dir que, una vegada més, dia de bojos ahir al Camp Nou. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Barça i València van estar negociant per Rodrigo, que va venir a Barcelona. Però, de moment, no hi ha acord entre els clubs per aquest fitxatge.
Les negociacions ara mateix continuen encallades i Rodrigo està una mica més lluny de Barcelona que no pas ahir. De fet, en la reunió d'ahir a la tarda hi va haver un punt en què estava tot acordat. Òscar Grau, Erika Vidal i Ramon Planas tenien l'okay de Jorge Méndez, representant del jugador i emissari del València. Només faltava el sí de Peter Lim, el propietari del València, que ho va tombar tot. El problema és en la forma de pagament, més que no pas en la quantitat que es demana per Rodrigo. El Barça no pot afrontar una operació econòmicament molt elevada i va oferir jugadors per abaratir-la. Bagué, Collado, Abel Ruiz o Monchu, futbolistes pràcticament tots del filial i que Salades, el tècnic del València, va rebutjar. Aleshores, totes les parts van donar per tancada la jornada i pràcticament la negociació. Méndez i la seva expedició van deixar Barcelona per emplaçar-se a trucades telefòniques durant aquest matí. Queden encara 3 dies per tancar el mercat i, com deien ahir, fons de la negociació mentre hi ha vida i esperança.
Doncs veurem si s'acaba incorporant a Rodrigo o un altre davanter, que és el que busca el Barça. Mentrestant, el club, Salmo, va tancant altres operacions. Ahir, per exemple, sortides de Carles Pérez i del jugador del filial, Abel Ruiz.
Carles Pérez és de Roma, on passa revisió mèdica i signarà contracte. Firma per 4 temporades i mitja i el Barça rebrà a canvi 15 milions i mig d'euros. El Barça no ha aconseguit situar una clàusula de recompra pel jugador, però sí que es guarda un possible dret de tanteig pel futbolista de Granollers, que ha marxat molt dolgut amb el tracte que ha rebut per part del club blaugrana aquesta darrera setmana. I Abel Ruiz, de la seva banda, marxa cedit amb obligació de compra a l'Sporting de Braga portuguès. 10 milions d'euros a final de temporada per un futbolista que amb prou feines ha debutat al primer equip.
I mentre el Barça només es parla que de mercat, resulta que demà hi ha partit de Copa i, a més, a caixa o faixa. Al Camp Nou contra el Leganés, un Leganés que ha acabat de preparar aquest matí aquest partit de demà al Camp Nou amb la idea que poden donar la sorpresa. Javier Aguirre, el seu entrenador, ha dit que, tot i jugar contra l'equip blaugrana, mantindrà les rotacions, Montserraia.
El tècnic mexicà diu que no es veu favorit davant aquesta cita al camp del Barça, però que l'equip està bé i que afrontarà el partit amb la mateixa preparació que ha fet en les altres eliminatòries de Copa. Javier Aguirre té clar que mantindrà les rotacions a l'equip.
La preparació és la misma. Intentaré darle minutos a gente que normalmente no los tiene, aunque el equipo se ha reducido pues con algunas salidas. Y bueno, esperaremos dar la campanada, a ver si somos capaces. Desde luego te diré que jugaremos con mucho entusiasmo, intentaremos meternos entre los 8 mejores de Copa, que sería un bonito reto para nosotros y un estímulo y una motivación extra de cara a la Liga.
El tècnic del Leganés, però, encara no ha decidit si Pichu Cuellar ocuparà la porteria o bé mantindrà Juan Soriano, que ha jugat als partits de Copa.
El librito y la sensatez indica que debe jugar Pichu. Esa es la verdad. Pero, bueno, hasta el final lo decidiré porque Juan lo ha hecho bien en la Copa, porque Juan necesita jugar y bueno, esto no lo he decidido. Lo decidiré hasta llegando ahí. Hablaré con Joseba, el entrenador de porteros, hablaré con los jugadores. La lógica indica que juegue Pichu, pues porque tú imaginas que le pase algo a Juan y tal, y en la Liga tendrá que jugar Lombo.
Diu Aguirre que li és igual si finalment Quique Setién inclou Messi al partit o bé prescindeix d'ell demà per reservar-lo per a la Lliga. El Leganés busca accedir als quarts de final de Copa, una classificació que aconseguirien per segona vegada a la història. De fet, en aquella ocasió, el Leganés va eliminar el Madrid, que a l'anada va guanyar 0-1, però a la tornada l'equip dirigit llavors per Asier Garitano va guanyar el Bernabéu 1-2. A les semifinals van caure davant el Sevilla.
Doncs demà juga aquest Barça-Leganés, però avui es disputa la majoria dels duels d'aquests mateixos vuitens de final, que recordem-ho, és a partit únic. El que perdi, doncs, queda fora de la competició. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Dels 5 partits que juguen avui, el que ha despertat més expectació és el Saragossa-Madrid. A la capital aragonesa, de fet, no descarten la sorpresa, tampoc.
I la prova més evident és que avui la Romareda estarà plena a vessant. No queda ni una entrada a la venda. L'equip va bé a la Lliga de Segona, aspira a tornar a primera, i aquest camp de setmana té un partit molt important contra el Cádiz. Però avui només es pensa en la Copa, i a la ciutat tothom recorda que ara fa 14 anys, en aquesta mateixa competició, el Saragossa va derrotar el Madrid per 6-1. Un Madrid amb Casillas, Roberto Carlos, Ronaldo, Zidane, Beckham i també un jove Sergio Ramos que va protestar molt el primer gol perquè considerava que hi havia fora de joc en una sacada de banda. Diego Milito, per cert, va fer 4 dels gols. Però si anem més enllà d'aquest partit podem comprovar que el Saragossa i el Madrid s'han enfrontat 9 cops a la Romareda a la Copa. I el balanç, atenció, és de 5 victòries locals, 3 empats i només un triomf del Madrid. Per això, com destaca Víctor Fernández, el tècnic local al Madrid no se'n refia.
És significatiu que los únicos que no vengan, digo de los más habituales, no vengan Isco y no venga Casemiro. Los demás vienen todos, vienen hasta Sergio Ramos, Benzema, vienen absolutamente todos. Y eso pues es una demostración de que Zizou le da un gran valor a esta competición y que van a venir aquí con sus mejores armas para ganarnos.
Aquest partit començant a les 9, a la mateixa hora també estan previstos el Badajoz-Granada i el Reial Societat-Osasuna. Abans, a partir de les 7, Cultural Lleonesa-València i Rayo Villarreal.
Però ahir es va jugar el primer partit d'aquests vuitens de final i el primer equip classificat pels quarts, patint, va ser l'Atlètic Club de Bilbao.
Ha superat les dues rondes que ha disputat a la tanda de penals. El setzens va ser al camp de l'Elx i ahir a Tenerife, en un partit on li van expulsar el porter al minut 2. Poc després li van xiular un penal en contra. Al final, però, empat a 3 gols i victòria a la tanda de penals per 4-2. El partit, però, va estar marcat per l'actitud de l'afició local cap a Iñaki Williams. El va aplaudir al minut 9, el seu dorsal, i va exhibir pancartes en contra del racisme. Tot com a resposta al que va viure el jugador de l'Atlètic fa uns dies a Cornellà al Prat. Iñaki Williams, que va marcar 2 gols ahir, ho va agrair.
La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento. Ha sido un momento muy, muy emotivo. Llevo unos días que estoy recibiendo mensajes de todo tipo, de apoyo, y la verdad que estoy muy agradecido. Ha sido un día que voy a llevar en el corazón. Aquí tienen un seguidor más, les seguiré de cerca y ojalá puedan hacer playoff y ojalá podamos enfrentarnos en primera división.
Doncs relacionat amb el que li va passar a Iñaki Williams al camp de l'Espanyol, el Comitè de Competició de la Federació Espanyola ha anunciat que obre un procediment extraordinari per als insults racistes que una dotzena de seguidors van proferir contra el davanter de l'Atlètic Club. Ara es designarà un instructor per aquest cas, s'iniciarà un període d'al·legacions per part dels dos clubs i es resoldrà d'aquí aproximadament un mes. Saúl del Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Mentrestant, l'Espanyol espera com acaba aquest tema i avui ja podem anunciar la sortida d'un jugador que precisament anirà cap a Tenerife.
Parlem del defensa Lluís López, que falta encara de la firma, té un acord gairebé tancat per anar cedit, com deies, al club de Tenerife fins a final de temporada. S'hauria de fer oficial aquest vespre o com a molt tard demà al matí. Amb l'arribada de Leandro Cabrera aquest mercat d'hivern, l'Espanyol té overbooking a la posició de defensa central i Lluís López podria trobar d'aquesta manera més continuïtat i minuts en un equip com el Tenerife. Serà la primera sortida de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern, però segurament no l'última, tot i que el termini s'acaba d'aquí una mica més de 48 hores. De moment, l'Espanyol ha incorporat Raúl de Tomàs, Cabrera i Embarba i ara tindria la sortida de Lluís. D'altra banda, Didac Vilà ha explicat avui en roda de premsa que està convençut que se'n sortiran i quan li han preguntat pels dos pròxims partits ha anat més lluny i ha fet números d'aquí a final de temporada per assolir l'objectiu.
Home, no es trauria... Segurament no estaríem en l'última posició, òbviament, però és que el que has d'aconseguir mínim són 8 o 9 victòries, que serien les que et fan sumar els famosos 40 punts, i tot i així no relaxar-te, perquè mai saps en quan pot estar la salvació.
I un apunt més de futbol, perquè un equip de la ciutat de Wuhan, el focus principal del coronavirus a la Xina, arriba avui a l'estat espanyol per fer un estatge de pretemporada a Cádiz. Els membres de l'equip, entrenat pel gadità José González, es troben bé de salut perquè ja eren fora de la ciutat de Wuhan quan es va declarar la quarantena.
El Wuhan Fall, equip de la primera divisió de la Lliga Xinesa, farà la segona part de la pretemporada sotto grande a Cádiz, tal com ja van fer l'any passat. Però aquest any han saltat totes les alarmes perquè l'equip és originari d'aquesta ciutat xinesa afectada pel coronavirus. José González és l'entrenador de l'equip.
Los jugadores están perfectamente en estado de salud, no presentan ningún síntoma y vienen a hacer una pretemporada exactamente igual que la que hicieron el año pasado. Ellos llevan fuera de peligro de infección desde hace 25 días. Han elegido muy bien, inteligentemente, la zona de Soto Grande y vienen a hacer una pretemporada como cualquier equipo europeo o mundial, porque hay muchos equipos que vienen aquí. También viene el equipo de Dalian, el equipo de Rafa Benítez.
Els jugadors havien de tornar a Wuhan per passar les vacances d'any nou la setmana passada, però ja no van poder accedir a la ciutat. González sí que va ser a Wuhan fa 18 dies per fer tràmits relacionats amb el visat, però va passar 2 controls tèrmics en sortir del país i es troba bé. D'altra banda, la Federació Internacional d'Esquí ha cancel·lat les proves de la Copa del Món masculina que s'havien de disputar a Yanqing els dies 15 i 16 de febrer per l'amenaça d'aquest coronavirus.
I ara parlem de tennis, concretament de l'Open d'Austràlia, perquè encara no fa ni una hora que Rafa Nadal ha perdut el seu partit dels quarts de final contra l'austríac Dominic Thiem. Un partit, Jordi, que ha durat més de 4 hores.
I que ha estat molt igualat. De fet, Thiem ha guanyat per 3 sets a 1, però els 3 sets se'ls ha adjudicat en el tie-break. El resultat ha estat 7-6, 7-6, 4-6 i 7-6. Un partit on Nadal ha tingut dos jocs d'avantatge en els dos primers sets i ha acabat perdent, i on Thiem ha desaprofitat les dues primeres pilotes de partit que ha tingut en el quart set amb un 5-3 a favor.
Sí, ja vam viure un partit èpic a Nova York fa 2 anys. I avui, realment, he sentit que la sort estava de la meva part. Les pilotes que tocaven la xarxa queien a favor meu. Crec que és necessari perquè, òbviament, és un dels més grans de tots els temps. És una llegenda i s'ha de tenir sort per guanyar-lo.
D'aquesta manera, Nadal es queda sense poder igualar els 20 grans slams de Roger Federer i, a més, pot cedir el número 1 del rànquing mundial a Djokovic sempre que aquest aconsegueixi la victòria. Dominic Thiem es jugarà el pas a la final amb Alexander Zverev, que avui ha derrotat Stan Wawrinka en 4 sets. L'altra semifinal masculina, que jugarà demà, la disputaran Roger Federer i Novak Djokovic. Pel que fa al quadre femení, també han quedat definides les semifinals. La primera la jugaran Ashleigh Barty, l'ídol local, i Sofia Kenin, de només 21 anys. Per les dues serà el primer cop que arriben a aquesta ronda de Melbourne. L'altra semifinal tindrà com a protagonista Simona Halep i Garbiñe Muguruza. Aquest duel enfrontarà dues jugadores que han estat número 1 del rànquing mundial, dues jugadores que han guanyat un Roland Garros i un Wimbledon i dues jugadores que s'han enfrontat 5 cops amb un balanç de 3-2 a favor de Garbiñe.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
9 minuts i seran les 3 de la tarda. Les investigacions al voltant de la mort de Kobe Bryant continuen el seu curs. Mentrestant, els forenses ja han identificat les restes de Bryant a través de les empremtes dactilars. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, sí. Gràcies a les empremtes, els forenses han pogut identificar les restes de Kobe Bryant i de 3 víctimes més que s'havien dispersat fins a gairebé 200 metres de distància del lloc de l'accident. Jennifer Homendy, la portaveu de l'agència americana encarregada de la seguretat dels transports, ha explicat més detalls sobre el sinistre.
Sabem que l'helicòpter es trobava a 700 metres d'altura quan va perdre la comunicació amb el control del trànsit aeri. La velocitat de descens de l'helicòpter va ser de més de 600 metres per minut. Per tant, sabem que va ser un accident amb un fort impacte.
Homendy ha explicat que l'helicòpter va impactar contra el vessant d'un turó i que la investigació encara durarà setmanes. D'altra banda, a l'NBA la competició no s'atura i tampoc els homenatges. Aquesta matinada, al partit dels Sixers de Filadèlfia, la ciutat natal de Kobe Bryant, contra els Warriors, els dos equips han esgotat els primers 24 segons de cada possessió. A més, el pivot dels Sixers, Joel Embiid, ha lluit el número 24 en honor a Bryant i, curiosament, ha anotat també 24 punts. Tot això en una jornada on no s'havia disputat el partit entre els Lakers i els Clippers, ajornat ahir per l'NBA. L'Staples Center, una vegada més, ha estat escenari d'homenatges en memòria de Bryant. Per cert, a banda dels homenatges, avui Marc Gasol s'ha vist obligat a deixar el partit dels seus Raptors contra els Hawks per molèsties musculars a l'isquiotibial a l'esquerra. Encara no sabem l'abast de la lesió i Ricky Rubio ha jugat i ha guanyat amb els Suns contra els Mavericks de Luka Doncic.
I seguim parlant de bàsquet perquè avui el Cadí La Seu disputa la tornada dels 16ens de final de l'Eurocup femenina a la pista del bàsquet Landes. Ahir, triple derrota catalana a Europa per l'Uni Girona, la Penya i el Baxi Manresa.
Sí, el Cadí La Seu defensa 14 punts d'avantatge aconseguits en el partit disputat al Palau d'Esports. Les noies de Bernat Canut buscaran l'accés al grup dels 8 millors contra un bàsquet Landes amb el qual van perdre en dues ocasions a la fase de grups. L'entrenador del Cadí, Bernat Canut, reconeix la dificultat del partit, però confia en l'equip.
Sabem que serà complicat, que la pista és una pista bona, doncs, amb molta gent, que anima, és un ambient molt favorable per l'equip local, però bueno, com dic, amb ganes de seguir escrivint pàgines amb aquesta Eurocup i de tirar endavant.
Amb aquest partit, el conjunt de l'Alt Urgell vol deixar enrere les 4 derrotes consecutives a la Lliga Endesa femenina, un duel que es podrà seguir a partir de les 8 del vespre per Esport 3. I com dèiem ahir, jornada nefasta pels equips catalans a Europa. L'Uni Girona es va complicar el seu futur a l'Euroliga femenina després de caure a la pista del Dinamo Kursk de Rússia per 76-64. Amb aquesta derrota, l'Uni Girona deixa de dependre de si mateix per seguir viu a la competició. En bàsquet masculí també es complica la vida a Europa la Penya, que va caure a la pista del Tofas Bursa de Turquia per 91-76, al top 16 de l'Eurocup. Els de Carles els Duran encadenen 11 derrotes en els últims 15 partits i també dificultats pel Manresa després de perdre Ostende 85-72. Els de Pedro Martínez es jugaran l'accés als play-off de Champions en l'últim partit de la fase de grups la setmana vinent.
I abans de la publicitat, ahir us explicàvem la renovació de contracte de Maverick Viñales. Anem coneixent detalls de mercat pel que fa al Mundial de Motociclisme. Avui hem conegut que Valentino Rossi deixarà el seu equip actual Yamaha al final de la temporada 2021. El que no ha explicat l'italià és si és per canviar d'equip o per retirar-se definitivament. El que sabem és que el 2021 Rossi deixarà Yamaha.
Catalunya migdia.